heal in my own way. Just wait a while for the right day. And as I rise above the tree line and cloud. Estem escoltant Fearless, sense por, en aquest cas, dels Pink Floyd, àlbum Medley de l'any 71, que més enllà de tenir la peculiaritat de que hi fan sonar al principi i al final de la cançó You'll Never Walk Alone, cantat pels seguidors dels Beatles, mos dona peu a explicar que els tres dels membres fundadors de Pink Floyd, en Roger Waters, en Nick Mason i en Richard Wright, es van conèixer estudiant arquitectura. I de fet, van acabar arquitectura i però es van dedicar a això de la música. Ara parlarem d'arquitectura una estona amb el nostre següent convidat, en Marià Castelló. Molt bon dia, Marià.
Hola, molt bon dia, Bernat.
Coneixies aquesta dada o no?
No. Les coneixia completament.
Doncs mira, altres arquitectes coneguts al món de la música, hi ha l'Art Garfunkel, l'Art Garfunkel també va estudiar arquitectura, en John Denver, o fins i tot un dels membres fundadors de Kraftwerk, que un altre dels músics de Kraftwerk, son pare era un arquitecte relativament conegut que va dissenyar l'aeroport de Colònia i Bonn, per exemple. O sigui que sempre música, diríem, cerebral, en alguns casos, menys en Simon Garfunkel o John Denver, però Pink Floyd, Kraftwerk, gent que veu les coses d'una altra manera, no?
Sí, és veritat, sí, sí.
Escolta, avui t'hem convidat perquè per partida triple va ser el protagonista, ara fa uns dies, dels Premis d'Arquitectura d'Eivissa a Formentera. I dels 6 projectes anunciats guanyadors, 3 van ser teus. Enhorabona.
Moltes gràcies.
T'has acostumat ja a això dels premis o no s'acostuma mai?
No, bé, sempre fa il·lusió, evidentment, no? I també que sigui a casa, no? En el Col·legi d'Arquitectes de Balears i la demarcació de Eivissa i Formentera, i sí, sincerament no m'ho esperava i ha sigut molt, molt bonic.
No t'ho esperaves. Us avisen que esteu, diríem, nominats?
Ho sabíem que estàvem seleccionats perquè la convocatòria va començar es va obrir en juny o juliol de l'any passat, es presentaven les propostes i després hi havia el jurat seleccionava les obres i ja sabíem que teníem 7 que havien estat seleccionades i d'aquestes 7 pues, no sabíem quina transcendiria, no? Però tenint en compte que hi havia una obra arxipremiada, com són els 14 habitatges de protecció oficial de Sant Ferran, d'una qualitat indubtable i que han tingut un reconeixement ampli a nivell nacional i internacional, sincerament que un jurat com el que hi havia, que també és molt notable...
N'hem parlat de vegades amb en Carlos Oliver.
Sí, heu parlat. Sí, però això, aquesta gran obra i el gran jurat que hi havia darrere, amb en Jaume Mayol, amb en Tomeu Ramis, tots ells també premis FAT i gent de molt criteri que hagin valorat ex aequo les obres, sincerament em sembla...
Sí. Pues una... Recordem que junt, pel que fa doncs, a la millor obra d'arquitectura 2016-2020, ex aequo, o sigui que en aquest cas doncs, s'han premiat 2 obres, i menció en la categoria d'edificis públics, ha estat concedit al Centre d'Esports Nàutics de Formentera, que l'has dissenyat a tu. Quan t'arriba la proposta per dissenyar el Centre d'Esports Nàutics i penses molt? Hi ha molt de treball de dibuixar, d'anar a caminar per allà, et van donar algunes directrius, llibertat total... Com funciona això?
La gènesi del projecte arranca a finals del 2015, quan, si per part del Consell se mos proposa aquesta intervenció i fins que comences a treballar-hi, com dius, hi ha un procés d'impregnació, de visites al lloc, d'entendre lo fràgil que és el lloc i d'assumir que res del que hi facis serà millor del que hi havia, perquè si us recordeu, el buit que hi havia en un context tan dur com el que hi ha d'edificis de baixa més 2 i més 3, allà allò era com, com un respir, no? Quan passaves per aquell indret i tenia aquella profunditat que passes tant despeix. I do, assumir que això, en el moment que facis una intervenció, quedarà malmès de manera inevitable, era un repte. I també en aquest repte hi ha parts de les, diguem-ne, de les llavors que després han germinat amb la proposta concreta.
Molt bé. El que destaca... bé, jo no hi entenc massa d'edificis, però el que sí que podria destacar, doncs, que és un espai lluminós, els materials també, no? Que, de què està fet el CEMF?
Fonamentalment és fusta. És una estructura lleugera, transpirable. L'estructura es va executar poc més de 8 dies. Desmuntable també pel caràcter efímer, és una concessió a costes i havia de tenir aquestes característiques, però també per la qualitat dels qui estan. Els tancaments són transpirables, el vapor d'aigua, per tant la qualitat d'aire és molt més saludable, com passava a les cases pageses, vull dir, no ens hem inventat res. El que sí que és veritat
és... Això ho penseu, a l'hora de... Aquestes on hi ha xops, aquestes on hi ha mullats, i millor que... I estan allà al cantó de l'estany, doncs que, en fi, els hi fem confortable a l'edifici, no?
Efectivament, i també per la gent que sense ser usuaris, diguem-ne, que sense ser garragatistes o gent que se'n va a l'aigua, que fa servir l'edifici com a centre social o com a... Pues, si fan xerrades, si fan moltes activitats, que com que és l'únic o pràcticament l'únic edifici públic a la Sabina, doncs també alberga aquestes funcions i a l'hivern especialment es troba, o crec que és un ingredient molt, molt important aquest. Però jo crec que aquí el més important que va valorar el jurat va ser la seva vocació d'edifici públic i la seva manera d'obrir els braços a la població. I això jo crec que es manifesta, com et deia, de diferents maneres, i una d'elles és potser aquesta, la resolució de la cantonada, el fet de que la cantonada que crea l'edifici, alineant-se als dos carrers en els quals està, i que l'allibera, deixa aquest forat i convida a travessar-lo, d'alguna manera encara conserva aquesta relació amb l'estany d'espeix que volíem mantenir a passar de fer l'edifici en el context on està, i després que sigui un gran lloc de relació. Això en l'acte del jurat em consta que han estat com a coses...
Com aconsegueix que sigui un lloc de relació? Ho expliques perquè és un espai on també s'hi fan conferències o pels propis usuaris?
Perquè és un lloc obert, és a dir... No, els edificis públics a vegades són públics però tenen una porta. Aquest d'aquí evidentment té no una sinó diverses portes, però sobretot el que té és una gran porxada que tu atreveses i et condueix a un gran espai cobert on pots esperar els teus fills quan acaben de navegar, on pots simplement asseure't a la vora del mar i contemplar l'estany d'espeix. És un edifici on que s'obre a diferents usos públics i on m'atreviria a dir que és un dels pocs que també convida o deixa els braços oberts als navegants. No? És dels pocs edificis que integra un pantalà. A Formentera, que jo recordi, no n'hi ha cap altre. Que hi hagi pantalans, evidentment n'hi ha bastants, però que estiguin integrats amb el disseny de l'edifici, ara no me'n ve cap. Les cases Varadero, evidentment, tenen una rampa Varadero, però no és el mateix que un... Sí, doncs, com pantalà.
I a l'hora de dissenyar, a l'hora de concebre tot això que ens expliques, no? que has aconseguit incorporar, quan hi ha d'inspiració, quan hi ha doncs, de pensament i quan hi ha de treball sobre paper, de càlcul d'estructures, de... quan hi ha de les dues coses?
Seria difícil quantificar-ho, no? Però hi ha una part molt important d'anàlisi de l'emplaçament, de... Des lloc, evidentment, després d'una manera més freda, ho has de posar damunt el paper, comprovar-ho, tornar-hi. Després hi ha el fet de fer-ho quadrar a nivell estructural, sobretot, perquè parlem de que hi ha doncs, aquella jàssana que hi ha i que conforma aquest espai de relació a l'ombra, fa més de 20 metres de longitud, per tant, té un canto molt important. Per tant, la part estructural també era un repte en aquell edifici. I, a la vegada, has de complir amb un programa de necessitats que el Consell et dona i també amb un pressupost que sempre, amb edificis públics, és un repte perquè convé que no... que no home, superi.
Va haver uns anys a Espanya que els pressupostos no eren problemes. Es pressupostava un edifici per uns diners, sobretot aquí, a Mallorca mateix, i al País Valencià, i altres bandes, eh? I acabava costant molt més car, i no hi havia problemes. Aquí sí que està més a sobre, no?
Procurem que no passi tant. Sí que és veritat que una petita desviació és difícil que no passi, perquè imprevistos n'hi ha molts, i hi ha la temporada turística pel mig, que també sempre greuja les coses, però vaja, no ens agrada que succeeixin desviacions tan grans.
Bueno, petita desviació no, allò era, en fi, allò era multiplicar per diverses vegades el que passava abans. Escolta una cosa, l'arquitecte, com ho té pensat, com ho té maquetat, com ho té dibuixat, i quin era el secret perquè l'edifici realment sigui allò que has fet? O sigui, està molt sobre el terreny, o sigui, està constantment allà, anar veient, de dir, hi ha un patiment o confies plenament amb els altres, diríem, tècnics involucrats en la construcció, o hi ha un patiment com un part que estàs allà pendent?
Crec que és molt oportuna la teva pregunta, perquè és veritat que aquests premis posen la figura de l'arquitecte o l'ensalcen molt, però el que es premia és més l'obra que no altra cosa, i una obra com aquesta o moltes altres de més modestes no poden fer-se realitat sense molta gent al darrere. I és veritat que en el moment de que s'executa és un moment molt tens, en el qual, per molt ben definit que estigui el projecte, si no hi ha una direcció d'obra intensa és impossible que les coses surtin com esperes. I també és impossible si la gent que està involucrada des de la constructora en termes generals fins al cap d'obra, fins als artesans i els picapedrers que hi treballen, no siguin molt involucrats amb el que fan i creguin i pensin que val la pena, no? I quan a través de la teva constància entenen que realment hi ha una voluntat de que allò surti bé, de que pot valdre la pena, i s'ho fan seu, jo crec que en aquest moment l'obra doncs pot arribar més lluny. No? I aquí va passar. Va haver-hi uns quants, en Salvador, que estava com a jefe d'obra, i alguns, ara no els directors perquè me'n deixaré algun i sempre és molt lleig, però hi havia molts industrials que van col·laborar que van fer possible aquest projecte com el coneixem avui.
Escolta, a les xarxes, al Facebook, tens Facebook, Marià?
No el faig servir pràcticament.
No, jo també vaig abandonar-lo al Facebook. Ara estic a Instagram, que és un lloc molt més feliç, molt més agradable, tot són bones notícies.
Exacte.
La gent està contenta, en fi. Bueno, el Facebook, en canvi, és de vegades un niu de comentaris. Van penjar la teva notícia i sí que vam tenir un comentari que nosaltres que seguim, que hem de seguir les nostres xarxes socials, que posaven d'alguna manera algun usuari del centre nàutic, posava en qüestió la funcionalitat del CEMF. O sigui, fent servir aquest terme, funcionalitat. I la funcionalitat què? No? I un deia, fins i tot, l'Àlex Butxau, no? Diu, i això que en Marià ha sigut windsurfista. Què passa amb la funcionalitat del CEMF?
Doncs la veritat és que aquests comentaris m'assobten, no? Perquè durant el procés de redacció del projecte es va tenir contacte amb ells. Durant l'execució del projecte es va tenir contacte amb ells. I jo ara no utilitzaré Ràdio Illa com a mètode, com a sistema per posar també les meves crítiques sobre l'ús que es fa de l'edifici, però us puc dir que el jurat, una de les coses que em va transmetre quan havíem visitat l'edifici és que aguantava moltes coses. I aguantar moltes coses vol dir l'ús i diguem-ne, la manera poc agraïda que s'utilitza el CEMF. No? Aleshores, jo només puc dir que l'edifici ja fa prou aguantant el que està aguantant i cada vegada no és per el que va estar dissenyat. Per tant, puc entendre les seves crítiques. Crec que el moment de fer-les, crec que era quan estàvem dissenyant aquest edifici i quan es van mantenir les entrevistes amb ells, però també és veritat que els edificis han d'estar vius i han d'adaptar-se a les noves situacions, i si realment hi ha una necessitat molt, molt diferent de la que se'ns va transmetre quan se'ns va encarregar l'edifici, doncs directament pues, comentar-ho amb el Consell i veure si es pot modificar.
Mira, precisament en Jaume Llorenç Marí, que desconeix, comentava, no? Diu, quan un arquitecte rep un encàrrec, presenta un projecte on es escriuen tots els detalls, és responsabilitat de l'administració acceptar o no el projecte i el pressupost d'execució de l'obra. A l'administració jo li dic que m'estimaria més un edifici funcional, però en el seu moment no es va escoltar els qui demanaven revisar els detalls tècnics. Estic convençut de que amb menys s'hagués pogut fer més i crec que podria argumentar-ho en qualsevol cas. Ja és massa tard. No em faig responsable amb Marià. Enhorabona pel premi.
Ah.
Sí.
Gràcies.
Sí, que realment és estrany, perquè la gent normalment comenta altres coses, nimietats, i en aquest cas ens va sobtar, no?, que... No et vam convidar per això, però no, et vam convidar per parlar d'arquitectura, ja en parlarem més, però que sí que hi haguessin aquests comentaris, no?, sobre un tema... que no, potser no està a la base de tothom, no? O sigui, conèixer, jo no gosaria, jo puc apreciar estèticament un edifici, però no hi entenc prou per analitzar-lo, diríem, tècnicament, no? Però...
Igual és veritat que hi ha molts aspectes que requereixen de certa formació per abordar-los profundament, però al final el que és cert és que tots com a persones... bona part de la nostra existència està vinculada a l'arquitectura. Vivim, ens eduquem, treballem edificis i d'alguna manera tots tenim un criteri vàlid completament per opinar-ne. I jo crec que és molt sa que hi hagi aquest debat i és molt sa que desconeixia aquest comentari i que això s'hagués penjat. De fet, una de les coses per les quals no entro a Facebook perquè la veritat és que a vegades em sembla una mica àcid la manera en què es tracten els temes.
Sí, sí, sí.
Però crec que és molt positiu que es posin sobre la taula i que... no sé, i que es trobin solucions, perquè al final, jo et diré una cosa, els edificis no són escultures, els edificis són per fer-los servir pels usuaris. Pels usuaris et diria que els que els fan servir des de dintre, els usuaris propis, però també els de fora, és a dir, el primer que ha de patir o gaudir un edifici és... els vianants, és la gent que passa pel costat, la gent que entén el seu paisatge, ja sigui urbà, ja sigui paisatgístic del tipus que sigui. Per tant, pensar en els usuaris, ja siguin des de dins o des de fora, és la primera cosa que s'ha de fer en arquitectura, penso.
I amb aquest edifici s'ha fet, no? Clarament. O sigui, per això que explicaves a la cantonada i pel passejar, que era una vorera. Escolta una cosa, més premis, Marià. Anem a PAMS, en aquest cas per dos residències unifamiliars a Eivissa. Una és a Calamo,
sí,
i l'altra és Can Xumeu a Rita. Clar, jo veig una casa i la puc identificar com a teva. Podria pensar, o no, posem-ho d'una altra manera. Si jo veig que Marià Castellà ha rebut un premi i veig la casa, dic... Doncs sí, és un estil propi, no? O sigui, no me fiquis aquests ulls mirant fora d'òrbita, però sí que ja de que quan vas començar amb la casa a migjorn, després amb d'altres construccions que has fet, aquesta idea, no?, de com ho diries, el rectangle... M'estic ficant en un jardí, però sí que les dues, malgrat ser diferents... No són cases pageses, no són edificis alts, tenen aquest espai com diàfan, llarg, ampli a dins. Explica'ns, va, anem a PAMS. Per què a Calamo? Què t'han valorat de Calamo?
Primer, precisar, has dit, crec que les dues a Eivissa, n'hi ha una a Eivissa i l'altra a Formentera.
Ah, l'altra és a Formentera,
disculpa. Sí, Can Ximeu Rita és a prop del molí d'en Tauet, aquí a Sant
Ferran. Molt bé.
I l'altra és Calamo, que és a Eivissa. La veritat és que reia o mirava cap en l'aire quan es deia lo d'estil, perquè és un terme que en fugim una mica normalment els arquitectes, perquè, bueno, donaria per una xerrada en si mateix, no? Tu parlaves de com es poden reconèixer o què és el que fa que potser...
Un estil propi, sí.
L'estil deies, no? A veure, jo més que estil parlaria potser de relació o de manera d'afrontar l'encàrrec i de com aquesta relaciona amb el paisatge. Tant a Calamo com a Can Ximeu Rita, les dues obres s'ubiquen en una zona de la parcel·la, tot i que les dues són relativament grans. Can Ximeu Rita té una parcel·la de més de 30.000 metres quadrats i que l'Amunt té més de 60.000, totes dues es col·loquen en zones que alliberen la zona productiva. En el cas de Calamo, concretament, que té molta topografia i està al voltant d'una zona forestal, ocupa l'espai que abans que era d'una antiga feixa, avui en dia no es conreava, i aquestes dues paral·leles que conformen aquesta feixa era un lloc ja alterat per la mà de l'home que convidava a emplaçar-hi l'edificació. En aquest cas, el que feia era que, tot i tenir una parcel·la molt gran, es concretés en molt poc, s'intensifiqués la intervenció, el programa, i s'alliberés la resta fent que la seva inserció en el paisatge fos molt natural. Molt natural en termes d'escala, en termes d'ubicació, i crec que això és una de les coses que potser primer llegim o potser la gent pot identificar com a elements que poden ajudar a identificar una obra. Després podríem parlar de geometries, de si és, com li passava a l'arquitectura popular, que són volumetries bastant pures, bastant... sí, no t'ho negaré, però no és l'objectiu últim. L'objectiu últim, jo diria que és, com et deia abans, pensar amb els usuaris, no només des de dins, sinó també des de fora, i com aquestes arquitectures, quan les perceps des del paisatge, des del meu punt de vista, i segons també es reflexa a l'acte del jurat, s'insereixen bé en el territori i en el paisatge en el qual es troben.
Faria servir la paraula subtilesa per definir-les? O sigui, que són allà, que ens criden l'atenció, però que ens la criden gratament, que no veiem allà una cosa que m'ho sobta negativament. És el que et vull dir, que està prou, que tu fes servir la paraula integració.
Si se referissin amb el terme subtilesa, jo ho rebria amb els braços oberts, perquè és el que intentam, que sigui subtil, que sigui precisa i que faci el menys mal possible. És cert que després sobre gustos no hi ha res escrit, i que aquesta manera d'interpretar la tradició, alguns l'entenen com una reinterpretació, una evolució natural o una de les possibles reinterpretacions, i altra gent es posa les mans al cap, i em consta que aquí a Ràdio Illa hi ha hagut, diguem-ne, de tots els colors, no? Han rebut aquestes obres, i em sembla també molt normal, perquè és impossible fer el gust a tothom. I tenia un professor que em deia a l'escola, no hi ha un secret per triomfar, per l'èxit, però si voleu fracassar, l'únic que heu d'intentar és fer el gust a tothom, no? I és completament cert.
Doncs que bo que t'inserissis tu a aquesta reflexió aquí en el Frontex, perquè funciona així, no podem agradar a tothom. Escolta, en aquest cas són dos cases, no? Són dos cases particulars. La de Sant Mateu a Eivissa, en aquest cas, quant de temps has estat per fer-les? Quan has vist finalment? És aquest període, 2007-2020, quan es van acabar?
Doncs mira, Calamo és una història també molt llarga. El projecte va néixer l'any 2011 per una altra propietària, era una dona d'Eivissa que de fet... molt, molt sensible, i crec que va ser una de les raons per les quals assumíssim l'encàrrec, perquè a Eivissa tenim algunes obres, però són molt, molt puntuals, perquè sembla que estigui un tir de pedra, però al final, des de que surts de l'estudi fins que arribes a Sant Mateu, perds 2 hores, i per tornar... Al final és difícil, és difícil. Si vols fer una direcció d'obra molt intensa com ens agrada fer en altres, és important. O sigui, es dilata, no? I el que deia és que la vàrem assumir perquè era molt sensible i va començar el 2011, no vàrem tenir llicència fins 2014, crec que va ser, i després es va vendre, un període d'adaptació, per sort la gent que va comprar la parcel·la, doncs varen confiar també en el projecte i en les directrius, i no es va culminar fins l'any 2019. I després, entre que es publica i demés, es fan l'any 2020-2021. I sí que els tempos, com pots veure, parlant de gairebé 10 anys des de que es formalitza l'encàrrec fins que s'executa o es fa públic, i és un temps molt dilatat. Sí.
Mm-hmm. Em fa gràcia, en aquest cas, la de Can Xumeu Rita, aquí a Sant Ferran, què se'n diu, no? El jurat valora la resolució d'un programa residencial de mínims elements de la tradició rural, cosa que sempre doncs, insisteixes, fas molt d'èmfasi en això, així com l'excel·lència d'una porxada dissenyada de manera culta amb la senzillesa dels materials propis de la tradició del món rural insular. T'agrada jugar amb això, diríem, amb l'alta cultura i la cultura popular, que és molt difícil. Els escriptors que ho aconsegueixen fer, els músics que ho aconsegueixen fer, clar, traslladar l'arquitectura entenc que ha de ser complicat, perquè si no, de vegades pot quedar un nyap, un nap, no?
Sí, aquesta tensió que a la que feia referència és molt important. I, no sé, a vegades ho parlàvem a l'estudi amb el difícil equilibri entre, pel que fa a la tradició, en no caure en la nostàlgia, però tampoc en l'amnèsia, no? En ser capaç d'agafar tota aquella saviesa popular d'anys, però també entendre que la societat i la gent que ara viu en aquestes cases no és la mateixa, que el sistema constructiu a vegades no pot ser el mateix, i que tots aquests inputs, al final catalitzats, no poden donar el mateix resultat, no? I és això el que a vegades sobta a gent que veu les nostres obres, no? I que, sincerament, jo no penso que siguin mica agosarades, no? Però hi ha molta gent que les veu doncs, exagerades, no? O extremadament contemporànies per l'entorn. Jo, bueno, és això que dèiem, no? Aquesta tensió que a vegades trobar l'equilibri és difícil.
Molt bé, i ja per acabar, escolta, jo que et segueixo a Instagram, he vist que també has rebut moltes felicitacions i molts reconeixements també per un projecte al Cap de Creus, oi que és el Cap de Creus?
Molt a prop d'allà, Port de la Selva, sí.
El Port de la Selva, allà a les Gavarres, al final doncs, dels Pirineus, quan toquen el mar, quan arriben al mar, el Cap de Creus, entre Catalunya i França. En aquest cas, és per rehabilitar, no? Era una casa nova?
Era obra nova.
Era obra nova.
És cert que era una parcel·la que era la primera de la urbanització de la Tamariua i, per tant, tenia un emplaçament de primera línia, però era obra nova, sí.
Era obra nova, però en aquest cas, clar, em va sorprendre que està en entorn natural, no? com una penya...
Però... Ho sembla.
Ho sembla, d'acord. Això també és mèrit teu o no?
Bé, jo també faig les fotografies de les nostres obres, perquè m'apassiona la fotografia, i he de reconèixer que quan vaig abordar aquest reportatge, com que la relació amb l'entorn paisatgístic, amb la gran pendent que hi havia allà i amb el substrat de pòrfit, que és la roca que hi ha a Port de la Selva i que condiciona molt la formalització del projecte, volia intentar aïllar l'edifici de la resta d'obra construïda, que és molt poc agraïda en general. I per això pot semblar, especialment amb la imatge més publicada o que sempre fa obri aquest projecte, que està aïllat. Però realment és una urbanització molt densificada i bastant dura, podríem dir, del litoral de Port de la Selva. Sí.
Escolta, i un de, en aquest cas... Un dels mèrits és aquesta... Com s'ha inserit, utilitzant el teu verb, la casa, doncs, a la mateixa roca, no? Ho explicaves ara.
Sí.
Això t'havies trobat mai amb una construcció així o no?
No. Treballar a Eivissa, però sobretot a Formentera, que sempre treballem en topografies planes i en llocs cromàticament molt clars. A Port de la Selva tenim el pòrfit, que és una roca volcànica molt fosca i amb un pendent exagerat. I amb això he de dir que per normativa podíem fer una volumetria que hagués pogut pujar una planta més del que podíem fer, però justament, i aquí també tornem a la importància del client, la seva sensibilitat va permetre que acceptés una proposta en què aquesta planta que podia estar per damunt de la ressant la poguéssim empotrar amb l'emplaçament i que només la planta primera estigués a nivell de cota. Tot i això, la coberta queda a nivell amb la part superior de la parcel·la i, per tant, sembla que realment la coberta sigui un paviment, una plataforma, on una feixa des de la qual contemplar el mar, no? I això és una mica el que es veu amb aquestes imatges que
és al·lucinant, és al·lucinant, perquè visqui allà, doncs, en fi, és com estar en una cova de... No, és la sensació aquesta de quan estàs, doncs, a la cova de Semamella, allà a la Mola, o la cova d'Esfum, que surts pel forat i veus la mà sota teu, no?
Sí, i això tenia dues virtuts. Una era la de la integració, que per nosaltres és tan important, però també el fet de crear aquest món introspectiu i de patis entre l'edifici, diguem-ne, artificial i la naturalesa, en aquest cas la roca de l'excavació i de la verge que varen deixar al voltant de la parcel·la, crea llocs de relació i de contacte amb l'exterior que estan molt salvaguardats de les visuals dels veïns, que estan molt a prop. Aquesta parcel·la és molt petita al comparat amb el que treballem a Lluís i Formentera, que són parcel·les en rústic. Això és una parcel·la urbana que devia tenir poc més de 1.000 metres quadrats i, per tant, té uns veïns per darrere, pels costats, que amenaça molt aquesta privacitat.
Ja anem acabant, Marià, perquè ens està escoltant en Santi Palacios, fotoperiodista, guanyador del World Press Photo, amb qui ara entrevistarem, però... T'arriben moltes propostes per treballar fora de les Pitiuses?
Algunes, sí. A València, a Múrcia, a Catalunya. Aquesta és la segona obra que hem fet i en general no les podem assumir perquè tenim un estudi petitíssim, som na Lorena Ruzafa i jo, i és que sí.
T'agradaria construir una ciutat?
De fet, jo crec que principalment s'ha de construir les ciutats perquè és allò més sostenible i és el model que...
Pues estava discutint aquest tema, no? I de construir cap amunt...
Densificar, al final, està claríssim. Vull dir, el de Formentera és una excepció i tampoc la podem estirar gaire més.
Un plaer, un plaer, com sempre, Marià Castelló. T'agraïm molt que hagis fet un lloc a la teva agenda i que m'ho hagis parlat... en aquest cas amb rigor i també doncs, en aquest cas d'una doncs, manera comprensible pels oients no especialitzats sobre aquests edificis que un rere l'altre van rebent doncs, aquests reconeixements per les persones que ja en tenen de la teva ofici.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bon anar amb Robin Hitchcock i aquests The Buildings That I Like, els edificis que m'agraden. Gràcies. People down in the end, my favorite buildings stretch upwards for miles, remind me somehow of your favorite smiles, like oak leaves in autumn cascading on stars.